Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Preparar la motxilla, retrobar-se amb els amics o conèixer el nou mestre. Això és el que s'han trobat avui milers de nens i joves sabadellencs en el primer dia de curs. Gairebé 37.000 alumnes que posen definitivament punt final a les vacances d'estiu amb nous reptes per endavant. Les primeres hores han transcorregut sense incidències, segons ha apuntat aquesta casa el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès, el Jesús Vinyes, i ho atribueix, en bona mesura, a la tasca dels docents.
Tenim un professorat molt implicat i, per tant, l'inici de curs comença bé gràcies a que el professorat està al seu lloc i posa tot el que hi ha de posar. Per tant, en aquest sentit, el curs comença bé perquè el professorat comença bé.
La nota negativa són els 900 alumnes sabadellencs que faran tot el curs en barracons, com els de l'escola Virolet o l'Institut Can Llong. L'inici del curs escolar centrarà bona part del Notícies Migdia, en el qual aprofundirem en les tres grans novetats d'enguany: la segona línia de P3 a l'escola Sant Muntada, el nou Institut Can Uriac i les àrees Petó i Adeu. Us parlarem d'altres temes. Tranquil·litat en el primer dia de feiner, amb la circulació de trens restablerta entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze. Ho ha comprovat de primera mà el Pere Gallifa. Bon dia.
Bon dia, Núria. Els usuaris dels ferrocarrils celebren no haver d'agafar el bus llançadora que s'havia habilitat per cobrir el tram mentre es feia el soterrament. Els veïns, per la seva banda, han agraït que les obres s'hagin accelerat per minimitzar les molèsties. El gruix del cobriment dels 400 metres de vies està acabat, però encara queden alguns treballs menors per donar-los per finalitzats completament. Quedarà pendent la urbanització de la superfície.
L'endemà d'una nova demostració de força per part de l'independentisme, sentirem les valoracions del sabadellenc Francesc Xavier Baró, membre del secretariat de l'Assemblea Nacional.
En una entrevista al programa Al Matí d'aquesta casa, Baró ha demanat valentia als partits sobiranistes, tot i que ha admès que la via unilateral no és la solució.
I l'Hotel Suís també arrenca avui la nova temporada i ho fa amb un convidat de luxe, Vera.
Així és, es tracta del nedador Òscar Salguero, que passarà pels estudis de Ràdio Sabadell després de proclamar-se campió d'Europa a Dublín. El programa d'esports de Ràdio Sabadell també analitzarà la mala arrencada del Sabadell a la Lliga.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I un cop repassat els titulars, obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps, primer de tot, avui de la mà de l'Oriol Rodríguez. Molt bon dia.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores haurem d'estar pendents de l'estat del cel, i és que s'espera una tarda marcada per les nuvolades, també per algunes estones de sol i sobretot pels xàfecs i les tempestes que podran afectar pràcticament qualsevol indret del país. Començaran sobretot a zones de muntanya i progressivament s'aniran escampant per la resta de comarques i, com dèiem, podran arribar a gairebé qualsevol indret del Principat. A més, seran precipitacions que localment podran descarregar fins i tot amb forta intensitat, i és per això que he activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Unes tempestes que, a més, de manera local també podran acompanyades fins i tot de calamarsa o pedra i fins i tot també d'algun cop fort de vent. Amb tot, la temperatura tendirà a baixar, amb un ambient que es mantindrà calorós, però no tant com el que va haver-hi al llarg de la jornada d'ahir. De cara a la propera nit i matinada, tota aquesta inestabilitat tendirà a anar minvant. De fet, s'espera un dijous marcat bàsicament pel cel serè o poc ennuvolat, això sí, de nou amb algunes nuvolades de tarda a zones de muntanya, sobretot al Pirineu, i amb una temperatura màxima que tendirà a pujar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, cal destacar els problemes que hi ha ara mateix a la ronda litoral en direcció al nus de la Trinitat. A conseqüència d'un accident, hi ha un quilòmetre de retencions en aquesta via. Circulació normalitzada també a la C12, després que s'hagi hagut de fer pas alternatiu a l'altura de Flix a causa també d'un accident. Passant gairebé 5 minuts de 2:15, el curs escolar ha començat amb normalitat avui per prop de 37.000 alumnes sabadellencs. De fet, segons el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyàs, més d'un 97% dels centres de la comarca han arrencat les classes sense incidències. No obstant això, a la ciutat encara hi ha situacions que es volen canviar des de l'executiu català, com per exemple reduir el nombre d'alumnes escolaritzats en barracons. A Sabadell, ara mateix, hi ha 900 estudiants en aquests equipaments provisionals. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Són els alumnes de 4 centres diferents, distribuïts en 31 barracons. Els dos equipaments que pateixen més directament aquesta situació són l'escola Virolet i l'Institut Can Llong, pendents de la construcció dels seus edificis. Jaume Vinyàs ha assegurat al matí de Ràdio Sabadell que acabar aquests projectes serà clau.
És una qüestió que nosaltres esperem que quan puguem fer l'escola Virolet, quan puguem fer l'Institut Arraona allà a Can Llong, doncs llavors això ja disminuirà de forma molt notable. També n'hem fet un, aquest any n'hem posat un de més, l'Agustí Serra, per afegir un mòdul professional, una formació professional. Per tant, aquests no són de creixement de matrícula, sinó de creixement d'oferta. Per tant, nosaltres aquest el veiem com a positiu, perquè en definitiva no podíem ofertar i ara podrem ofertar un cicle formatiu en l'Institut Agustí Serra.
De fet, Vinyàs avança que l'escola Virolet serà la primera en comptar amb instal·lacions fixes.
Probablement el curs que ve el podrem inaugurar, més probablement, Bueno, ho podrem... Ja ho veurem, segons com, això és segons com avancin les obres,
D'altra banda, més enllà de la construcció de noves escoles i instituts, des del govern català s'està treballant també per augmentar el nombre de docents i estabilitzar la seva situació. De moment, el curs comença al Vallès Occidental amb 74 mestres i professors més que l'anterior.
Una de les novetats del nou curs escolar és la posada en marxa d'una segona línia de P3 a l'escola Sant Muntada, a la Creu Alta. Aquest matí s'han fet les primeres sessions d'acollida a aquests infants que s'instal·laran a l'edifici d'infantil d'aquest centre, tocada a la Torre de l'Aigua. De fet, la decisió d'implantar aquesta nova línia ha estat condicionada per l'espai de què disposa l'escola.
La directora de l'escola Sant Muntada, Patricia Rey, considera que cada nou curs és un repte. En aquesta ocasió, disposar de dues línies de P3 se suma a les oportunitats d'aprendre com a centre. A més, assegura que l'estructura de les instal·lacions ho posa tot molt fàcil.
Tenim la sort d'haver-hi dos espais molt diferenciats, que és la part d'infantil, que li diem, on és un mòdul més baixet, no hi ha escales, per tant els nens tenen accés directe al pati i als lavabos, i entre classes, que és per nosaltres un dels trets importants, que és que puguin compartir espais. I després tenim els edificis de primària o especialitats, que sí que en els de primària doncs, sí que s'ha de pujar escales i unes quantes escales, però estan acostumats ja a pobretes de primària. I a l'edifici d'especialitats, que és on tenim anglès, amb Metro Artigal, fem música, que els nens poden gaudir a l'última planta de bateria i piano, i allà poden tenir un bon so. I la part de biblioteca hi haurà de ciències.
De fet, des de l'Ajuntament apunten la possibilitat a llarg termini d'aprofitar l'espai de la Sant Muntada per convertir-la en escola-institut. D'aquesta manera es donaria resposta a la mancança d'un centre de secundària al sector Covadonga.
I avui, 12 de setembre, també ha arrencat l'activitat al nou Institut Can Oriach, al carrer Príncep de Viana. Ho ha fet amb dos grups de primer d'ESO, tot plegat per donar resposta a la demanda de places de secundària en aquesta zona de la ciutat. Fins a l'Institut Can Oriach, que hem enviat la Karen Madrid perquè ens expliqui de primera mà com es viuen les primeres hores d'aquest institut en marxa.
Molt bon dia, Núria. Doncs hem pogut veure el primer dia d'aquest Institut Can Oriach, que hem pogut visitar com està en funcionament a la part de la primera planta d'aquest antic institut a Raona, i hem pogut conèixer també la procedència dels alumnes, perquè tot i que comença a funcionar com l'institut de referència dels alumnes del Miquel Carreras, hem vist que venen alumnes de 10 centres educatius diferents i fins i tot d'altres punts de la comarca, com per exemple Ripollet o Cerdanyola. Tenim amb nosaltres les dues directores d'aquest centre, l'Eulàlia Cervera i la Roser Ferriol. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com és començar curs amb una escola de zero, que no hi ha res més, que és el primer impuls que li doneu?
Doncs molt interessant, molt interessant, molt motivador. Portem ja molts mesos preparant-ho. De fet, des de que ens ho van dir el mes de febrer, març, ja vam començar a donar voltes al projecte, sobretot la part pedagògica, que és la que ens interessa més a nosaltres. i la veritat és que hem pogut crear un equip docent de professors que hem pogut triar, fantàstic, creatiu, amb moltíssimes idees, superimplicat amb l'ensenyament, amb moltes ganes d'innovar, i això és fantàstic. Som un equip de 6, de 7, més un voluntari que ens vindrà a ajudar de tant en tant, i per tant és fantàstic començar de zero i crear la nostra pròpia línia.
Parlaves del projecte pedagògic, abans parlàvem fora de micro, que els alumnes que rebeu són sobretot alumnes que venen d'escoles amb projectes de racons, amb una educació una mica més lliure. És un primer institut que opta per això, no? Perquè ara mateix aquí a Sabadell no hi ha moltes alternatives per seguir aquesta línia educativa.
Bé, nosaltres tenim alumnes de diferents escoles. Sí que algunes d'aquestes escoles doncs, tenen ja una tradició de treballar d'una manera innovadora, però no totes. Aleshores, nosaltres, el nostre projecte és innovador, innovador en el sentit doncs, de fer una educació que tingui sentit, que tot allò que fem aquí sigui significatiu, que sigui al màxim de globalitzat, que els coneixements siguin al màxim de globalitzats, buscant la motivació de l'alumne i, sobretot, també molt l'acompanyament dels nens. Per nosaltres és molt important, per això avui hem fet aquesta acollida tan especial, on cada alumne ha dit d'on venia, amb què venia, quina il·lusió tenia per aquest centre, aquest acompanyament dels nanos, molt de prop, conjuntament amb les famílies, doncs per nosaltres és un dels pilars fonamentals del centre.
Parlàvem de l'edifici, ocupeu part de la primera planta, hi ha algunes aules que encara estan acabant els últims retocs i altres parts de l'edifici que òbviament encara s'han de reformar. Al llarg d'aquest curs ocupareu més zones o arribaran doncs, amb els nous alumnes l'any que ve i l'altre?
Home, aquesta part d'edifici, la veritat és que és un edifici molt gran amb moltíssimes possibilitats, és un edifici preciós, el considerem realment preciós, amb molta llum, el que passa que està, doncs, bueno, estava molt deteriorat, molt deixat i realment es necessita una inversió econòmica doncs, molt gran. Des dels serveis territorials, des del Departament d'Ensenyament, han fet un disseny de diferents fases i cada any aniran arreglant una petita fase. Nosaltres hem estat molt contentes que ho facin així perquè realment ens han adequat una primera part de llocs que són els que necessitem. Bé, hi havia un primer compromís que no s'ha acabat de complir, ja sabem com van les coses, i al desembre ens han d'acabar de complir la part doncs, de lavabos i de taller de tecnologia, aula de teatre, que ens ha quedat per acabar. Però amb la part que comencem aquest primer trimestre, doncs déu-n'hi-do, estem contentes com ha quedat net, lluminós, pintat. Evidentment falten coses, però les més importants creiem que les tenim. Tot i així, aquest inici doncs, anirem coixets, perquè el tema doncs, de la connexió a internet, els wifis, tot això que nosaltres treballarem amb ordinadors, amb els alumnes, no treballarem amb llibre de text, doncs de paper, perdó, aquesta part anem una mica patint, perquè no la tenim ni molt menys acabada. Tenim la dotació, però no està connectat i no està tal, per tant, suposo que els primers dies en aquest sentit anirem una mica difícils i que serà, vaja, d'uns dies que haurem d'utilitzar altres mitjans que no sigui el propi que nosaltres voldríem utilitzar.
Doncs moltes gràcies a l'Àlia i Roser per fer-nos aquests 5 cèntims i molta sort en aquest inici de curs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho senties, Núria, ens hem posat al dia de com ha començat a funcionar aquest Institut Can Uriac, demà més activitat, amb tots els alumnes ja situats, de com és aquest nou centre, aquesta nova realitat.
Gràcies, Karen, bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I una altra de les novetats del nou curs són les anomenades àrees Petó i Adéu. Sabadell n'ha estrenat tres a l'Escola Pia, l'Escola del Carme i el Sagrada Família, tots tres centres concertats. Es tracta de places d'aparcament habilitades als accessos d'aquests centres per afavorir la mobilitat a les hores d'entrada i sortida i garantir també la seguretat dels menors. Segons la Policia Municipal, la tranquil·litat ha estat la tònica de les primeres hores amb la iniciativa en marxa.
Una opinió compartida per la responsabilitat de comunicació de l'Escola Sagrada Família, Berta Guzzi. En declaracions al programa Al Matí, Guzzi ha comentat que la jornada ha estat menys caòtica del que esperaven en un principi. La segona prova de foc arribarà a les 3 de la tarda.
Doncs al migdia també pot ser que hi hagi, que és un punt també a vegades una miqueta complicat, l'hora d'entrada a migdia i l'hora de sortida. Llavors entenc que també en aquests casos doncs, serà una opció bastant, bastant bona, no? Per evitar tots aquest col·lapse que teníem sempre al carrer davant de l'escola i sobretot per millorar la seguretat dels alumnes, que al final és el que es pretén, no? Millorar la mobilitat i la seguretat de tots els que passem per aquí.
La mesura s'ha implementat primer en aquests tres centres com a resultat d'un estudi de mobilitat a la zona que apunta que cal augmentar la seguretat en determinats punts amb molta concentració d'escoles.
El PSC, però, no veu amb bons ulls el fet que les àrees Petó i Adeu no s'hagin implantat als barris ni a l'entorn tampoc de cap centre educatiu públic.
Els socialistes afirmen que la iniciativa discrimina un sector molt determinat de la ciutat i asseguren que no és casual, sinó que respon a interessos electoralistes. El primer secretari del PSC a la ciutat, Pol Gibert, acusa el govern municipal de maltractar els barris i lamenta que no faci cap esforç per invertir en millorar-los.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Són 3:15, abordem ja d'altres qüestions del dia. Dilluns van acabar les obres de soterrament de les vies dels ferrocarrils que travessaven els barris de Gràcia i Can Feu. D'aquesta manera, també ha recuperat la normalitat del servei, el qual estava interromput des de Can Feu-Gràcia fins a Sant Quirze des del 25 de juny. En total, han estat 75 dies d'obres ininterrompudes durant tot el dia i la nit també. Malgrat tot, els veïns estan satisfets, Pere, de com ha anat aquesta última etapa del soterrament.
Sí, perquè finalment la unió dels barris de Can Feu i Gràcia serà una realitat gràcies a la finalització de les obres de soterrament de les vies del tren. En total s'han tapat un tram de 400 metres de longitud, tal com reclamaven els veïns des de feia anys. Per aquest motiu, Josep Miquel Casanovas, responsable de la secció d'urbanisme de l'agrupació de veïns de Gràcia, agraeix que les obres s'hagin fet de forma intensiva durant 2 mesos i mig.
És una satisfacció que en un temps rècord s'hagi fet aquesta obra molt ordenada, molt ben executada i amb molta satisfacció per part dels veïns, és a dir, no donat molèsties però suportables, i és el menys que es podia, diguem-ne, el millor que es podia esperar. És d'agrair com ha anat tot, i ara el que ens queda és acabar l'obra per poder després urbanitzar.
Com comentava Casanovas, ara queden algunes obres menors, com ara l'habilitació d'una sortida d'emergència o un pou de drenatge, que acabaran a la primavera de l'any vinent. Després caldrà urbanitzar el nou espai que s'ha creat a sobre de les vies, el qual unirà per fi els dos barris de la ciutat.
Aquesta tardor el que es farà és el concurs d'idees i després ja s'adjudicarà el projecte de cara a l'any que ve. Llavors, primavera de l'any que ve, el projecte ja es durà a tenir, quedarà el tràmit a l'estiu d'adjudicar l'obra, i l'obra, doncs, es voldria que es comencés a mitja tardor, per entendre'ns. Doncs, bueno, aquest és el calendari, doncs, que es pretén, no?
Els usuaris, en canvi, no estan tan contents com els veïns i han volgut remarcar els aspectes negatius de la interrupció del servei. 2 mesos i mig en què han hagut d'agafar un autobús des de Gràcia fins a Sant Quirze, la qual cosa ha allargat molt els trajectes. Aquestes són les opinions que hem recollit avui.
Tuve que coger el bus, el autobús que me llevaba de aquí, de Can Feu hasta Sant Quirze, y de Sant Quirze me di cuenta que también estaba cortada, y eso no lo sabía. Y de Sant Quirze hasta Bellaterra, sí, Grallar, porque entre que tenías que coger el bus y todo, y estaba muy lleno y todo, y la gente tenía que parar en Sant Quirze, otra gente tenía que parar en Bellaterra, y era largo.
Y has de esperar el bus, y el que em va passar és que al arribar el bus, just el tren va passar i vas tindre que esperar 20 minuts per agafar el que anava a Terrassa.
Crec que, més, tot i que ha estat en l'estiu, hi ha hagut moments en què realment s'ha triat un mal moment per fer-ho. No sé si hi havia la possibilitat de fer-ho en altres moments, però ha pogut ser complicat.
Em sembla una vergonya perquè, bueno, jo em sembla mentida que la gent no s'hagi queixat, perquè he perdut molt de temps, que per mi el temps és molt valuós, i, bueno, no rebo resposta tampoc. Estic molt emprenyat, la veritat, amb l'assumpte. De fet, vaig tenir que agafar la Renfe per economitzar el temps, no? Amb el que comporta molta calor, bueno, historietes.
El pressupost del soterrament ha estat de 19 milions d'euros i es va inaugurar dijous passat amb la visita del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I continuem parlant de remodelacions i d'obres, perquè la renovació de la plaça Navacerrada serà una realitat l'any que ve. L'Ajuntament de Sabadell acaba d'iniciar els tràmits per adjudicar el projecte valorat en 400.000 euros. Els veïns han tingut molt a dir en el disseny del nou espai gràcies al debat que s'ha dut a terme en el marc del programa Agora Nord.
La plaça Navacerrada a Can Uriac se sotmetrà a una reforma integral que començarà entre els mesos de gener i febrer. Estarà dividida en dos espais diferenciats a petició dels veïns. El primer serà més diàfan i sense vegetació per poder-hi fer activitats. El segon, en canvi, comptarà amb arbrat i nou mobiliari urbà. La principal novetat, però, és que s'elimina la divisió que actualment suposa el pas d'un tram del carrer Moncayo. La idea és que el nou espai sigui una mena de continuació del Parc del Nord, amb la urbanització definitiva encara pendent. No obstant això, el regidor de l'espai públic, Xavier Guerrero avança que en les pròximes setmanes hi haurà moviment de nou.
Començarem a rehabilitar els camins que connecten el carrer de les Magnòlies i la part de Clavells amb la part sud del Parc del Nord, i aquesta plaça una mica queda l'únic espai intermig que és urbanitzat i asfaltat i que poc s'hi pot fer, de manera que serà un petit oasi dintre de tot l'asfalt que permetrà fer una connexió des de la part nord de del Parc del Nord, on hi ha l'estació de tren, a la part sud. Per tant, és important poder-hi posar força verdor, que surti fora i que doni una continuïtat visual en l'aspecte del parc.
Aprofitant la remodelació en aquest punt, la ronda Navacerrada també quedarà pacificada i serà només d'un sentit, al mateix nivell que la plaça. L'actuació té un termini d'execució de 4 mesos, de manera que previsiblement estarà enllestida coincidint amb l'arribada de l'estiu.
Les entitats sobiranistes Més Coses reclamen als màxims dirigents polítics catalans que no decaiguin en la lluita cap a la república. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Francesc Baró, secretari nacional de l'ANC, ha assegurat que juntament amb les altres organitzacions catalanistes s'està treballant la possibilitat d'organitzar una vaga general, una aturada de país, amb motiu de l'aniversari de l'1 d'octubre.
La manifestació convocada per l'ANC ha aconseguit reunir 1 milió de persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. En aquesta manifestació s'ha reclamat la llibertat dels presos polítics i també que es fes camí cap a la república seguint el mandat de l'1 d'octubre. En aquesta mateixa línia, Francesc Baró, secretari nacional de l'ANC, demana al govern de la Generalitat que no intenti negociar una nova reforma de l'Estatut d'Autonomia amb el govern espanyol, sinó que s'escolti la ciutadania i que avanci cap a la república.
Poder denunciar tota la repressió que estem patint i avançar i implementar el mandat democràtic de l'1 d'octubre. Amb negociacions, sí, perquè el diàleg ha de portar a negociació, no ha de ser només un diàleg per no res.
Sobre les declaracions del ministre d'Exterior espanyol, Josep Borrell, a les que assegurava que els líders independentistes no haurien d'estar empresonats, Baró remarca que aquestes declaracions són només una opinió personal i que tampoc se'n fia, ja que diu textualment, Borrell un dia fa unes declaracions i un altre dia unes altres. Baró també ha assegurat que s'estan plantejant fer una aturada de país a l'aniversari de l'1 d'octubre, però que tot depèn de la resposta que obtinguin de la ciutadania.
D'altra banda, l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, assegura que des del consistori s'està treballant per trobar un espai de la ciutat que pugui ser batejat amb el nom d'1 d'octubre, en honor al referèndum de la tardor passada. Serracant explica que actualment s'està treballant per portar a ple una proposta que obtingui l'aprovació per part de la majoria de les forces polítiques.
Hi va haver una primera proposta de mocions al ple en referència a aquest canvi en el nomenclàtor i els grups municipals estan treballant per poder portar a ple doncs, una proposta que tingui les majories suficients àmplies per poder recordar en el nomenclàtor de Sabadell aquesta jornada que creiem que és històrica i que, per tant, per molta gent doncs, mereix no ser reconeguda també en el nomenclàtor de la ciutat.
Tot això en l'ofrena floral de la Diada, que aquest any ha tingut lloc al Parc Catalunya per segon cop consecutiu i en la qual no hi han participat de nou els regidors dels grups municipals de Ciutadans i el Partit Popular. I aquest dissabte, dia 15, se celebrarà a Sabadell l'acte Free Forcadell per demanar l'alliberament de l'expresidenta del Parlament. A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Sant Roc s'hi podran veure concerts de diferents grups catalans, com per exemple Animal, Gerard Quintana o l'Elèctrica d'Arma. També comptarà amb les intervencions del president de la Generalitat i del president del Parlament, volíem dir Roger Torrent, o els exdiputats Lluís Llach, Mireia Boia i Albano Dante Fachín, entre d'altres. Recordem que aquest acte s'havia de celebrar en un principi el 21 de juliol, però es va acabar ajornant per risc de pluja. Ara és moment de repassar altres notícies en format més breu. I ho fem en companyia de l'Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria.
L'aeroport de Sabadell registra un descens mínim de l'activitat durant el mes d'agost.
Les xifres totals d'aquest 8è mes de l'any s'han realitzat 3.670 moviments en la instal·lació, el que suposa un 1% menys del mateix període de l'any passat. En el total d'aquest 2018 s'han realitzat a l'aeroport sabadellenc unes 29.400 operacions, una xifra que aquesta sí supera les dades de 2017.
Nova crema de contenidors aquesta matinada.
Gairebé cap a les 5 d'aquesta nit, al carrer Sant Isidre s'ha originat un foc que ha afectat tots els contenidors contenidors de la zona i també un arbre. A l'hora s'ha produït una altra crema d'un contenidor de reciclatge de paper al carrer Felip Pedrell. En cada cas, hi ha intervingut una dotació dels bombers.
I relacionat amb el tema dels contenidors, la policia municipal investiga un home que podria tenir relació amb els fets.
L'home de 35 anys ha estat identificat pels voltants de la plaça d'Espanya aquesta matinada, precisament un espai on també s'ha produït un incendi que ha calcinat tres contenidors.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amuntaltaló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts per repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. La Policia Nacional renova la seva direcció a Catalunya.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anomenat el comissari principal José Antonio Togueras Guisasola, nou cap superior de la policia després de la jubilació de Sebastián Trapote. Fins ara, Togueras dirigia la Prefectura Superior d'Extremadura.
El PDeCAT i el PSOE pacten una moció al Congrés que insta els governs català i espanyol a negociar dins del marc constitucional.
El text demana literalment acordar vies legals i democràtiques que permetin a la societat catalana de determinar el seu futur en el marc de l'ordenament jurídic vigent. La moció es portarà a votació aquest dijous i només ha rebut una esmena del PSOE que la va col·locar i que ha de ser en el marc de l'ordenament jurídic vigent.
I encara al Congrés dels Diputats, Albert Rivera, líder dels Ciutadans, ha desafiat Pedro Sánchez perquè publiqui la seva tesi doctoral.
Rivera ha fet aquest gest un dia després que la ministra de Sanitat, Carmen Montón, dimitís pel cas del seu màster a la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid.
I precisament María Luisa Carcedo serà la nova ministra de Sanitat.
Rellevaran el càrrec Carmen Montón, que ha dimitit del càrrec després de les suposades irregularitats al voltant d'un màster a la Universitat Rei Juan Carlos. Fins ara, Carcedo era alta comissionada per la lluita contra la pobresa infantil. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Oviedo i diplomada en Medicina d'Empresa. El seu nomenament sortirà publicat avui mateix al BOE.
I el Partit Popular torna a demanar a la Comissió Europea que modifiqui les euroordres.
Segons el portaveu dels Populars, Esteban González Pons, el sistema europeu d'extradició no protegeix cap país contra l'intent de cop d'estat. Segons els Populars, el Tribunal Suprem espanyol no té a la seva disposició tots els encausats de rebel·lió perquè un tribunal regional li ha negat, referint-se a l'acord de Schleswig-Holstein que va no extradir Puigdemont a Espanya.
Rússia afirma que els culpables de l'enverinament de l'exespia rus Sergei Skripal a Anglaterra són dos civils.
El president rus Vladimir Putin ha afirmat que fins i tot saben qui són, però esperen que ells mateixos surtin a la llum. Els serveis secrets britànics van difondre la setmana passada una fotografia amb dos sospitosos, tot i que no se'ls ha detingut. El Kremlin segueix negant qualsevol implicació en el cas de l'exagent Skripal, que va ser enverinat amb un agent neurotòxic el 4 de març a Salisbury.
Punt final a Notícies Migdia d'avui. Aquestes i altres notícies que us hem explicat al llarg d'aquest informatiu les podreu trobar ampliades d'aquí a una estona al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el nedador del Club Natació Sabadell, Òscar Salguero, en directe als estudis del carrer Doctor Puig. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.